El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 25 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Toni Ramon, en Domènec Miquel i en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Estem a l'espera que el Sam Abrams s'afegeixi a aquesta bullit. Tertúlia. És el que passa, que quan més lluny vius, més trigues. Si algú no ho sap, el Sam és veí del carrer Plana de l'Hospital.
Perdó, no veí del carrer, veí del bloc, pràcticament.
Sí, tampoc volia dir exactament on vivia, però vaja, la mateixa zona, deixem-ho aquí, el mateix carrer. Escolti'm, va anar algú de vostès ahir a l'audiència pública per conèixer quin és el projecte de pressupostos de l'any 2013?
Resposta, no.
Resposta, no, treballava.
No, jo tampoc.
Jo estava reunit.
Perquè sí, els va preguntar què els semblava aquest projecte.
Jo l'arxiu, sí, que no.
El pitjor del cas és que estava reunit amb mi.
Bueno, alguna novetat a la festa de tardor, doncs? Potser, si és
bueno, la festa de tardor. La festa de tardor segueix endavant, com cada any, i bueno, estem en el procés d'organitzar i de concretar les coses, i aquest any, bueno, pues com a novetat serà que el manifest es llegirà al migdia del diumenge i no el dissabte a la tarda, i bueno, bàsicament no hi ha gaires més novetats, no?
Tenim lema ja.
Fem pinya. Serem més austers, perquè evidentment les retallades arriba a tothom, i bueno, menys pólvora i menys micros, però bueno, en principi es presenta més o menys com cada any, no, Toni? Uh-huh. Tu que també hi ets?
Sí, a veure, bàsicament marcada per l'austeritat, com ja vam anunciar des del primer dia, i el lema respon justament a la necessitat de coordinació, col·laboració i cooperació entre el teixit associatiu, i d'alguna manera també és deixar anar una indirecta de cara a les administracions, que moltes vegades molts serveis públics haguessin pogut mantenir-se doncs, justament a través d'aquesta cooperació público-privada, i en aquest cas el privat seria una entitat sense ànim de lucre. Per tant, destacar això, no? O sigui, la necessitat de treballar en equip, però també demanar a les administracions que moltes vegades el manteniment de serveis públics pot passar per aquesta coordinació o cooperació.
Ahir vam saber en aquesta roda de premsa en què es van presentar els pressupostos que hi haurà una reducció de subvencions per a les activitats i entitats culturals d'un 25% i també d'un 19% per a les esportives, tot i que en el cas dels equips esportius mantindran el dret d'ús gratuït de les instal·lacions de la nostra ciutat, que és d'un cost bastant elevat. Per tant, el cap de setmana, per recordar-ho, de la festa de tardor?
El 10 i 11 de novembre.
10 i 11 de novembre. Perfecte, ja serà campanya electoral. Molt bon dia, Sam, que t'acabes d'incorporar. Com estàs?
Molt bon dia.
Deien que vivies molt lluny i que per això arribaves tard.
Això mateix, al contrari, el que
normalment sol passar.
Escolti'm, fem una mica de repàs d'altres temes d'actualitat. Voldria conèixer la seva opinió sobre les eleccions al País Basc i Galícia, els resultats. Què els han semblat aquests resultats i sobretot si consideren que es pot fer alguna mena de relació amb el que podria passar el dia 25 de novembre a les eleccions a Catalunya. Qui vol començar?
A veure, jo crec que en principi cap sorpresa. Jo crec que el País Basc és el que...
Crònica d'una muerte anunciada.
És el que s'esperava, i a més de diferència, perquè a vegades no tenim memòria històrica, però per exemple... com que el País Basc és típic, no? El bon nacionalista o no nacionalista és clavat els resultats que es donaven quan era Batasuna s'hi presentava, vull dir, pràcticament igual, vull dir, no, en aquest sentit no hi ha hagut canvis, sempre els percentatges del bon nacionalista al País Basc s'han mogut entre el 54 i el 60%, en aquest cas ha sigut el 59%, jo crec que, vaja, per mi no, cap sorpresa, vull dir, després cadascú pot escombrar cap a casa i dir el que més interessi, però jo per mi la sorpresa més indagosa, la de Galícia, la coalició aquesta d'esquerres encapçalades pel Beira, no? que de 0 diputats a 9, no? I portava un mes que havien fet la coalició, no? Per mi està la principal sorpresa, bueno, per el que té de novedors, i jo desconec la realitat concreta de Galícia, però dius, hòstia, algú s'estava jugant allà, i després suposo que com a element comú doncs l'ensorciada o el retrocés o la patacada dels socialistes, no? Que suposo que a nivell espanyol és el que tindrà més impacte. Per una part ha donat oxigen al PP lo de Galícia, però crec que el que tindrà més impacte com a partit i farà reflexionar més i farà canviar més coses, jo crec que és a nivell del socialisme espanyol, em dóna la impressió.
Home, jo crec que, diguem-ne, afegint un matís, el fet de que el Rubalcaba anava una mica posant el pilot directe des del descans i la tranquil·litat de les eleccions andaluses, que ell anava, mira, més o menys hem salvat els mobles aquí, hem fet front al PP, i esclar, ara em sembla incontestable que els bascos han dit que aquell pacte entre el PP i el socialisme per fer fora els nacionalistes era un pacte, diguem-ne, equivocat i contranatural, i hi ha hagut la resposta d'avalanxa. Això així de clar. I després, en el cas de Galícia, jo no crec que hagi guanyat el Feijóo. Jo crec que han perdut els altres.
De fet, el Partit Popular ha tingut retrocés a les ciutats i en els punts urbans.
Tots els partits, Euskadi i Galícia, han perdut vots, menys, lògicament, Bildu, perquè no, era un vot que no s'havia expressat a les últimes eleccions, i aquesta opció de País Baix, de Galícia, però tots han perdut vots.
Però jo crec que
el PP no ha perdut 130.000 a Galícia. Eh?
Jo crec que aquesta formació del Manuel Beiras, una de les coses que posa de relleu és un per part de l'electorat, un cansament dels dos grans partits, una erosió, amb el qual surt un senyor que té una credibilitat com a persona honrada i honesta i sincera amb el seu nacionalisme i diu, mira, ara planto la bandera i farem una altra història aquí, i la gent s'apunta, amb el qual jo crec que qui vulgui escoltar queda clar de cara al futur que el futur polític passa per un refús d'aquest bipartidisme i, diguem-ne, noves opcions i coalicions, em sembla a mi.
Toni.
Jo que vaig fer la nit electoral aquell exercici gairebé masoquista d'anar mirant segons quins canals espanyols.
Això és dolent per la salut.
És molt dolent per la salut, eh? Jo crec que d'aquí uns anys ja no ho aguantaré. País Basc, comparteixo l'opinió dels companys, cap sorpresa. De fet, els canals espanyols es posaven les mans al cap per aquesta irrupció de Nuevo Partido, que en cap moment anomenaven Bildu, per tant, veníem d'unes eleccions on una bona part de l'electorat basc estava silenciat, i per tant ara el que hem tornat és en aquesta normalitat. Per tant, no cal que s'esverin. Vaig veure també que s'anaven llançant culpes els uns als altres, Partit Popular, PSOE, Justícia, etc., de cara a la no il·legalització de Bildu. Vaig veure diferents, tant opinadors com alguns càrrecs o excàrrecs del Partit Popular, en contra del Tribunal Constitucional, per haver permès que es presentés la llista de Bildu, i per tant només farà que tornar a aixecar i a posar les feres en peu d'atac, no?, en contra del nacionalisme. Però bé, tornen a la normalitat. Per què fa a Galícia, bueno, és que no puc dir res més que cap sorpresa. També entenc i normal que el Partit Popular pugui guanyar allà, perquè d'alguna manera s'ha convertit en aquest, sembla una mena de partit nacionalista gallec, perquè allà el Partit Popular no va en contra de la llengua gallega, allà no va en contra de les infraestructures ni inversions, i a més sembla ser que el dèficit en aquell territori no existeix. Per tant, puc entendre que els gallecs puguin recolzar de manera massiva el Partit Popular, malgrat que, com us podeu imaginar, no és tant de la meva devoció.
Domènec.
Dues coses. Una, respecte al País Basc, que potser sembla més sorprenent, és que el PNB ha retrocedit només 3 escons, és a dir, que els vots que li havia prestat aquest nacionalisme que no s'havia pogut expressar a les anteriors eleccions tampoc els hi ha fet molt mal. I perquè, esclar, si els altres n'han tret 21 i ells només n'han baixat 3, doncs segurament...
Els han escarrapat d'una altra banda.
Exacte, eh? Sí, vol dir que això diguéssim, em sembla que és una cosa que és important. També és important, diguéssim, aquest resultat conjunt, perquè això és el que li permetrà a l'Urkullu, diguéssim, de funcionar absolutament en minoria, perquè no, els altres tampoc es posaran d'acord. I en tot cas, diguéssim, Bildu, si cal, ja li donarà suport en moments determinats. En quant al País Basc, i en quant a Galícia, jo el més sorprenent de tot, el que trobo més divertit i més curiós, és que al cap d'una hora de saber-se els resultats, el Feijóo deia allò de: senyora ministra, vegi que políticament estem demanant l'AVE. I que, per tant, han d'acabar, diguéssim, l'AVE. O sigui, és extraordinari en un país de pandereta com és el nostre, que tenim un 9% de dèficit per sobre de tot el que ens havia dit la Comunitat Europea i tot plegat, i aleshores un polític del PP, és a dir, el mateix partit que el govern central, el que està demanant és una infraestructura que abans de fer-la ja se sap que serà deficitària i que contribuirà a augmentar, diguéssim, aquest dèficit. És clar, és que això no té cap mena de sentit. És a dir, per una banda s'està parlant de retallades i per una altra banda, amb aquesta alegria, diguéssim, es demana que s'augmenti el dèficit. Això és el més extraordinari, jo diria, de les eleccions de Galícia.
Segurament, com anem veient amb els pressupostos generals de l'Estat, doncs que la tendència del Partit Popular d'Espanya és aquesta. No d'anar fent les inversions per territoris, segons d'on vinguin els ministres, segons d'on vinguin les properes eleccions, i poca cosa més, no busquem ni la practicitat i encara molt menys el desenvolupament econòmic de territoris de l'àrea mediterrània com podria ser Catalunya.
Sí, però per tant això té un nom, i el nom és caciquisme.
Totalment, sí.
I aleshores estan, diguem-ne, el caciquisme s'ha apoderat del PP, i és la resposta del PP davant del caciquisme del PSOE durant els anys que ha estat al Moncloa. I és tal per a qual.
Però d'alguna manera...
Sempre estaven convençuts que governarien per sempre més i ningú els hi portaria la contrària i arribarien al sistema bipartidista estil Estats Units, de que ara tu i ara jo, i ara tu i ara jo, i ja està. I ens repartim el pastís i resulta que la cosa no va exactament així, com a mínim per una de les formacions. Ara veurem si arriba el famós rescat que tard o d'hora ha d'arribar, i si arriba, quan arriba, es sucarrima el senyor Rajoy, el senyor Rajoy li farà companyia al senyor Rubalcaba, i després ja en parlarem de les possibilitats polítiques d'aquest país.
Jo, tornant al País Baix, Galícia, el País Baix tornat una cosa, bueno, dèieu de la capacitat de retenir vot del PNB. Ahir en un debat deien que, bueno, que PNB precisament havia recaptat, havia fet de recaptadora de vot útil davant una miqueta el que podia ser Bildu, que guanyés a les eleccions, no? Davant d'això deien, home, segur que votants del PP, del PSOE, d'allò moderats, han votat el PNB president per frenar que Bildu es convertís en la primera força. No pot ser això. De totes maneres, curiós, ojo a Bildu, que, bueno, per una part demostra que té una gran capacitat de retenir vots, perquè sempre es presenti amb el nom que es presenti i tal i qual, té uns vots molt semblants, però per altra banda, Guipúscoa, que sempre havia guanyat per golejar el PNB, han quedat empatats. Bueno, potser la gestió de la Diputació i de l'Ajuntament de Sant Sebastià ha tingut alguna cosa a veure, no? Perquè una cosa és el discurs ideològic i tal, i una altra cosa és la gestió, que és ja el que li toca començar a fer ara, Bildu, no? No ho sé, això és una prèvia. I quan a Galícia, el PP guanya per un 0,5%, no? El PP sempre ha guanyat a Galícia i em sembla que sempre per majoria absoluta menys dels cops, però bueno, la diferència entre els tres partits i el PP és del 0,5%, està parlant de 15.000 vots, per 16.000, bueno, després hi ha també el sistema d'on i el reparto de diputats, però bueno, que per 20.000 vots podíem fer una lectura absolutament diferent, no? I jo, de la coalició aquesta de Galícia, jo vull destacar una cosa, a TV3 ja parlava de força nacionalista i tal, no és, això és una cosa més complexa, perquè hi ha opcions nacionalistes que venen del BNA i hi ha que no, hi ha opcions d'esquerra, i si tu mires, una gran part del vot li ha fotut el BNH, però també als socialistes, vull dir, és una coalició més complicada. Jo crec que també hi ha un vot antisistema, dir, bueno, aquests almenys planten cara les retallades i diuen que això és una merda, per entendre's, no? Hi ha els dos components, que això jo crec que li dona, és el que li dona originalitat, i a veure si es consolida, a veure com ells es defineixen com la Syriza de Galícia, no? Però jo crec que hi ha també un vot d'aquest que no és capaç de retenir el PSOE en aquests moments, no? Perquè, com tu dius, el problema de Galícia és que perden, no hi ha alternativa, perden els altres, no? Perquè a la implantació acollonant, perdó, l'expressió del PP, no hi ha una alternativa creïble. Jo crec que és aquest el tema.
Home, i la veritat és que es veu tan clar que és, jo crec, pràcticament l'únic territori d'Espanya que no ha conegut la transició. La veritat és que el Franco va morir i aleshores va morir un tio que es diu Fraga.
Però no, abans del Fraga va haver nosaltres. La Fraga no va ser el primer.
No va ser el primer, però va ser el que... Sí, però es va instal·lar en el poder quan va arribar i...
No va estar tres mandats, no?
Exactament, i després, bam, no hi ha hagut cap canvi realment social o ideològic a Galícia, i estan com si estiguessin en Franco. La veritat és aquesta, i Franco feia exactament les mateixes mogudes de, diguem, de no seria AVE, seria Renfe, o seria electricitat, o seria el que volguessis, però era exactament
o els estereros del Ferrol. No, però, sí, però tot més, tornant una mica, sí, tornant una mica, diguéssim, amb el que deies tu, diguéssim, això, el caciquisme del PP, la setmana passada, amb una tertúlia, el Manol Millán Mestre, allò murallà il·lustre, ell es replantejava de que ell havia sigut un dels fundadors del PP juntament amb en Fraga, no? I que, doncs,
i on està ara?
I que va arribar, diguéssim, un moment en què quan es va presentar un senyor que es deia José María Aznar, doncs ell va plegar del partit, perquè el partit aquell que havien fundat i que tenia un determinat esperit es va trobar, diguéssim, absolutament pervertit, eh? I que el que, diguéssim, és ara amb el partit que es havia fundat, doncs no té res a veure. I això em sembla que és una cosa, que és una reflexió que caldria fer.
Sí, perquè el Manol Emilian és un individu que ve d'una sòlida tradició, diguem-ne, en política liberal, de la manera que s'entén en el món anglosaxó, i és un tio clarament demòcrata, i esclar, ell va olorar una involució ideològica al PP amb l'arribada del senyor aquest i la creació de la FAES. Això
sí, sí,
més clar que l'aigua.
Sí, no, però quan el Milian, quan parla de la Fundació del PP, es deu referir al PP i no a AP, perquè, cuideu, l'AP inicial del Fraga, vaja, de liberal, i d'allò no tenia res, eh?
No.
Per exemple, però la refundació del PP.
No, la refundació del PP,
que
sí,
la
refundació.
Perquè el primer AP del Fraga...
No, perdona. El Manolo Milian va ser un dels homes del Fraga de l'inici, hòstia, inici...
Doncs el primer AP de... Era franquista...
Juntament amb un senyor que es deia Francesc Martí Jusmet.
Sí, sí.
No sé si recordes. Eh?
Governador civil.
No, perdó, delegat del govern.
Home, no,
sí, president de la Diputació, no, primer, no, i després, diguéssim...
Jusmet era del PSC, que dius tu ara de l'AP.
Després va ser del PSC. Després va ser del PSC.
No sé.
Sí, senyor, va caure del cavall.
Però això, jo recordo sempre...
El senyor... va caure del cavall.
Va decidir o va canviar de cavall. Sí, va canviar de cavall.
Però jo el recordo un regidor de Barcelona des de les primeres eleccions pel PSC, el Martí Jusmet, eh?
Sí. Però amb en Martí Jusmet havíem fet moltes excavacions juntes, ens coneixem de fa molts anys, i havíem treballat molt, diguéssim, junts amb arqueologia, sobretot per la banda aquesta de Castelló, que va ser arrel de que el Martí Jusmet també és de família de Morella, que jo vaig conèixer, diguéssim, el Manolo, que ens vam conèixer, diguéssim, els de Morella i això, i bueno, sí.
És que jo crec que el Manol Emilian, una de les coses que ell sí que cau del cavall en un moment determinat, i veu que de la mateixa manera que hi ha el tema de l'eurocomunisme i la socialdemocràcia i que s'estan movent fitxes a l'altra banda del tauler polític, ell decideix amb una colla de gent que és hora de que la dreta es recondueixi cap a una cosa més moderna, més, diguem-ne, europea, més internacional, i és quan aprofiten el soroll i la polseguera el senyor Aznar i companyia per entrar. Això és així, i l'altre se'n va de pet a fora.
No, i és l'avantatge que té el Partit Popular, que concentra tota la dreta. Tot l'espectre de la dreta està concentrat en el Partit Popular des del...
Sense baralles, o com a mínim no
transcendeixen. Exacte, que no surten en fora. Però des de la dreta més conservadora i que es posa fins a aquest liberalisme que deies, no? Més anglosaxó, existeixen aquests perfils, tots concentrats en un únic partit, per tant, és gairebé allò, garantia d'èxit.
I no? On no hi ha, que és a la major part del territori espanyol, on no hi ha un sistema de partits més complex que el més el bipartidisme, doncs el vot útil de la dreta és claríssimament el PP, no hi ha alternativa.
Sí.
Agafa des de l'ultradreta fins a la dreta moderada. No hi ha...
O sigui, si féssim la comparació amb França, tindries un partit Le Pen, un partit Sarkozy.
No, i el curiós és que sempre saben fer-ho bé a base de que sempre et sorprenen. És a dir, tu agafes el perfil del Ruiz Gallardón. Tothom tenia el Ruiz Gallardón situat com un tio, diguem-ne, més centrat,
el no moderat,
tan, no tan bé, sí, no,
menys el seu pare, que deia, si jo soy de dreixes, us vaig entrar, si és de dreixes, mi, que deia el seu pare.
I aleshores el tio va, i quan tu esperes que respongui de manera moderada, el tio es disloca cap a la dreta. L'Esperanza Aguirre, més d'una ocasió, la bona senyora, esperaves que ara veuràs el ventilador que engegarà la senyora i quina megafonia, i aleshores va i deia una cosa que et descol·locava, com últimament les seves declaracions sobre allò, la organització de les comunitats a Espanya. Allò que no esperaves aquell discurs d'ella, i va i ho diu. I aleshores sempre estan despistant la gent, i ara cap aquí, i ara cap allà, sempre amb aquesta idea de mantenir tots units des de l'extrema dreta fins al centre. I ho aconsegueixen. Sí, ara aconsegueixen que... mobilitzar el vot, cosa que el PSOE no fa.
Sí, ara el PSOE és el que realment té un problema, i penso que també, diguéssim, té un problema perquè una mica la figura emergent que hi havia era el Patxi López, no? I després de la derrota electoral, diguéssim, doncs, que ha tingut, a veure, aquesta figura emergent s'ha acabat.
Però, per però tant, també... la Universitat Basca haurà de fer una altra càtedra.
Oh, vale, vale, sí, esclar, esclar. És que això, sí.
No, la, jo crec que pot compartir la del Cron Rovira aquí, a la Pompeu Fabra.
Sí. Alguna
que amb el sou que cobre però... se'l prendrà partit tots dos.
I encara seria alt.
I encara seria alt amb dos.
El tema Patxi López, president del govern, que això ho vaig veure a Twitter la mateixa nit electoral. Hemos perdido un lendacari, pero hemos ganado un...
No, Twitter no, deia, no és hora per a Patxis.
Perquè bueno, hi havia de tot, però...
La revista no es diu Patxi, també va perdre, pobre.
El comentari aquest de que hemos perdido el lendacari, pero hemos ganado un president de govern, jo no sé, la persona que va iniciar aquest tuit, si és conscient o si ha reflexionat si a l'estat espanyol votaria una persona, un ciutadà basc, com a president de tot l'estat espanyol. A mi em sorprèn que el Partit Socialista es pugui arribar a plantejar això.
A la millor no parlava d'Espanya. A la millor era Patxi López com a president de Moçambic, alguna excolònia d'aquestes una mica despistadilles, que ell podria anar allà i empadronar-se.
Jo veig que Patxi López passa una miqueta, no tant, però bastant com a Rubalcaba, ja que com a candidat està amortitzat. Està ja amortitzat, no? Perquè com a figura, que, com a figura cosa... emergent en aquests moments, no ho sé.
Hi ha una cosa curiosa. No, però estava recolzat, per en Rubalcaba. Sí, sí, ja.
Amb el PSOE, abans, si recordeu, a la més mínima que perdien, el PSOE era inflexible i els eliminava, desapareixien del mapa. I ara s'han apuntat al carro aquest de que és igual, que ho torni a provar. És igual, el reciclem cap aquí i cap allà, que és part del problema del PSOE. El PSOE va acumulant fracassats i gent, diguem-ne, que sap molt bé tocar la tecla de la mamella pública i no fan aquelles neteges que sempre feien. Tu fracasses, fora. Era en plan gairebé estalinista, no?
Sí, sí, i no hi ha renovació.
I no hi ha renovació, i si van acumulant mobles vells.
Sí, sí, i si la renovació ha de ser el Patxi López o ha de ser el Chacón, doncs malament anem.
El que li ha passat al Partit Socialista a Galícia i a Euskadi pot ser l'avançada del que li pot passar el 25 de novembre a Catalunya?
Bueno, jo crec
pregunto.
Jo no estic segur.
Apunta maneres, eh?
Ara és molt fàcil fer llenya de l'arbre caigut, per això ja es preveia abans de l'1 de Galícia, abans de l'1 del País Basc, no? De totes maneres, a part dels problemes concrets, el PSOE a nivell espanyol o els PSC a nivell de Catalunya, ahir els Subirats a l'Àgora feien una reflexió que deia: home, hi ha un rerefons més profund, que és la dificultat o fins i tot incapacitat de la socialdemocràcia de jugar el mateix paper que venia jugant fins ara, no? Ell deia, en un món globalitzat on les nacions-estats han perdut capacitat de fer una política de redistribució, que era el missatge clàssic des de la Segona Guerra Mundial a la socialdemocràcia, això posa en qüestió la socialdemocràcia com a alternativa al sistema i com a alternativa a les diferents dretes de cada país, no? Una alternativa creïble, no? I jo crec que hi ha darrere fons, i això, jo crec que és un rerefons molt potent que afecta tota l'esquerra, i en particular la socialdemocràcia. A part, aquí Somalí hi ha característiques més concretes i tal, com pot ser la Catalunya, el País Basc i Galícia, que són temes diferents. Ara, jo mimetismes no en faig. Ara, hi ha tendències que són evidents i, per tant, no crec que això, conèixer els resultats del País Basc o Galícia, hagi canviat alguna les previsions que un pogués tindre allà fa 5 dies. No?
Deixeu-me comentar una enquesta que ha sortit aquest matí a RAC1 per situar una mica també el debat. Artur Mas, segons aquesta enquesta, obtindria 67 escons en lloc dels 62 que tenen ara. El PSC perdria 7 diputats, passaria de 28 a 21. El PP en perdria 1, en trauria 17 en lloc dels 18 actuals. Esquerra recuperaria terreny, tindria 14 diputats en lloc de 10. Iniciativa passaria de 10 a 12. Ciutadans de 3 a 4. I Solidaritat, segons aquesta enquesta, quedaria fora.
Bueno.
O aquesta última bueno, notícia pues, em deixa desolat.
Pues mira, abans i després del 25N, sin novedad en el frente. Bàsicament la correlació de força del Parlament català quedaria igual.
A veure, de l'enquesta...
Crec més nítid, més definit.
Bueno, però... Més, dir, però
inapel·lable.
Però l'element aquell central... Bueno, que això pot canviar, clar. Però l'element aquell central que ara ja demana, sense embuts, el que no feia fa un mes... el Mas que vol una majoria absoluta aplastant, no es donaria. Vull dir que... el titular del dia 26 seria... Senyor Mas, i ara què, no? Ara, d'aquí al 25 pot canviar molt, això.
Home, sí. Depèn del viatge sí. Que vulgui emprendre, tindrà uns companys o altres... Per tant,
sí, bueno, però veure aquest viatge es podria haver fet abans del 25M, abans del 25N, eh? Perquè si estem parlant de 6 o 7 diputats de diferència...
Sí, de totes
no,
maneres...
No, és buscar que... una mica la legitimitat, no? Suposo...
Però amb, aquestes àmplies majories que hauria el Mas, que vol per anar, no se sap pensar on... A què? Però suposo que cap a cot és molt major d'autogovern. Escolta, si es considera que amb 6 diputats de diferència ja ho tenim tot solucionat, bueno, no ho sé. Però bueno, això en parlem el dia 26.
No, de totes maneres, diguéssim, és que penso que el discurs aquest del Pere Navarro defensant ara, així a ultrança, el federalisme, després d'haver passat l'experiència de que hi havia un govern socialista a Catalunya i un govern socialista a Madrid, i que en aquest temps que hi va haver aquesta coincidència no es va avançar en absolut vers el federalisme, a veure, és una proposta absolutament increïble, és una cosa que...
I a més a més, espera't, en condicions immillorables. Recordem que l'individu que està propulsant aquesta proposta federalista és un senyor que es diu Pasqual Maragall, i Pasqual Maragall és...
Ah, estàs parlant d'abans
ell és, diguem-ne, un dels propulsors, i justament és Pasqual Maragall que fa totes les triquiñuelas possibles perquè li toqui al Rodríguez Zapatero liderar el PSOE, que és l'amigo de Catalunya, amb el qual ens entendrem i lligarem els gossos amb llonganisses. Per tant, estava, diguem-ne, la situació absolutament immillorable perquè es produís el canvi, diguem-ne, de l'organització de l'Estat i s'anés cap al model federalista. I, com diuen a Barcelona, el més calent a la higuera.
Però és que de federalistes a Espanya no n'hi ha.
Jo crec que...
Els podríem comptar amb els dits d'una mà. Jo crec que... Per tant, vull dir... Era impossible, no? Aquesta expectativa...
No, sí que n'hi ha, però estan la majoria en el cementiri.
Exacte.
Aquesta, fa anys.
Aquesta expectativa, no?, del president Maragall, doncs, era anar a topar contra la paret, era evident. Però, a banda del fracàs d'un estat federalista, a més, també molt electorat ja directament del PSOE, també es veu desenganyat per la gestió de la crisi que fa el PSOE. La negació de la crisi fins a... ja en moments que era
crisi.
Sí, exacte. Crisi. En moments que ja era d'una evidència aplastant i després les reaccions seguint, no?, fil per randa del que marcaven els mercats, doncs jo crec que també és la decepció de molt votant socialista que realment s'ho creia, això del socialisme.
De totes maneres, jo crec que ara, a veure, parlant d'aquesta crisi en el socialisme i concretament a l'Espanya, una de les reflexions que ha fet fer una altra cosa és la viabilitat i si estem a temps o no estem a temps. Però un dels plantejaments que ha de fer, i hauria de ser valent, no, això el PSOE seria el tema federal. Que mai ha hagut una valentia política d'enfrontar un projecte federal al PP a la dreta. No? Perquè, hòstia, és que ens roben vots i tal. Un dels reciclatges, no, però no reciclatges, un de les actualitzacions que hauria de fer el seu discurs seria realment si a la Fuerza Ogat, si realment s'ho creu i considera que d'allò, posar-ho seriosament sobre la taula, proposta federal, però seriosament, no vergonyosament, no?
Sí,
seriosament.
Sí, però a veure, això...
Bueno, o ara o mai, vull dir que... Sí. I que podria ser un dels elements de reciclatge o de posada al dia dels socialistes, a part de la component social i el discurs, o ara o mai, perquè ara, si amb això no plantes cara al PP i no ets capaç de diferenciar-te,
bueno, però
no
això,
sé, el projecte això, socialista quin perfil
però,
tindrà?
Jordi, si les llistes del PSC les properes eleccions al Parlament de Catalunya ja hem vist com han castigat tots els que
bueno,
vinen d'aquesta
manera. Relativament, perquè mira, l'Àngel Ros va el primer de Lleida i la Maria Gel el segon de Girona.
La resta estan
relativament.
Totalment castigat.
Que passa que el tema federalista...
També, o els canvis que es van fer al grup parlamentari abans d'acabar el mandat...
Sí, però a vegades parlem... cadascú se sap la cosa a casa seva, eh? Però a vegades parlem una miqueta per flaixos periodístics, perquè jo no sé exactament la importància ni les característiques del que s'ha dit sector socialista del PSC. Ai, catalanista tampoc sé exactament, potser hem exagerat una mica tots, no? O potser no hi ha tantes diferències, no ho sé. Vull dir, no, no, jo no, poder... no entro a casa dels altres.
Segurament en podrem com parlar
aquell, 26N. Si no creu en mi religió que és la verdadera, no voy a creer en les demás. Perdona, tu,
no, 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 és que deia una mica, diguéssim, que el Rubalcaba va començar a fer un cert discurs federalista i de seguida els barons del PSOE d'altres comunitats, diguéssim, se li van tirar a sobre, amb la qual, diguéssim, doncs allà es va acabar, diguéssim, una altra vegada el discurs federalista, eh?
Sí, sí, no, és que, a més a més... va ser quan el Pasqual Maragall els hi va arrencar la declaració de Santillana, que era abans de que el Rodríguez Zapatero guanyés, però que ja era secretari del PSOE, i allò que se m'ha dit, hòstia, sembla que hi ha un punt d'inflexió, és el que dius, allò se'n va anar en orris, no?
Sí, sí. Passa que jo, davant de qualsevol proposta federalista, només recomano que vagin a la llibreria més propera, comprin un exemplar de la Constitució espanyola i llegeixin tota la reglamentació sobre el com s'hauria de fer per canviar fins a aquest nivell l'organització, diguem-ne, governamental d'Espanya i territorial d'Espanya, amb el qual és per dissuadir a qualsevol, i llegint la Constitució qualsevol sap que això és una follia, és una utopia absolutament irrealitzable en, diguem-ne, l'estat espanyol actual. Va, impossible.
Sí, amb voluntat política, sí. La reforma de la Constitució és molt rígida, és de les que s'ha dit molt rígid, però amb voluntat política es pot canviar. Igual que, escolta, vam canviar en ple mes d'agost i en 4 dies l'article 135 de la Constitució.
No, què? Les esmenes a la Constitució, sí. Aquí és on va la confusió, sí, de la gent.
Sí.
Les esmenes a la Constitució són de dues grans famílies. Sí. La primera és, diguem-ne, l'esmena, sí, liviana,
sí,
la que no toca el fons de la, sí, Constitució, sí, que és el que van fer en un cap de setmana. Sí. Això es poden fer tantes com vulguis.
Sí.
N'hi ha una altra, sí, que és de fons estructural que, sí, toca, diguem-ne, els, sí, fonaments, sí, reals part de la Constitució. Sí. Aquí, estava... Saps com s'ha de fer?
Sí, has de resoldre les coses, has d'allò, has de tornar, ja ho sé, però si hi ha voluntat...
Dos terços, pues, cada vegada i referendat per el poble espanyol. Impossible.
Per això t'estic dient, impossible, no, si hi ha voluntat política i hi ha dos terços al Parlament, sí que es va
però
fer.
Però a dia d'avui no hi ha cap voluntat
política. Voluntat política amb el PP, és demanar-li que canviï d'ADN.
Perdona, sap, t'estic dient que no és un problema tècnic, sinó un problema de voluntat política. Si hi ha voluntat política i hi ha dos terços o tres quarts per al Parlament, sí, pot tardar 3 o 4 anys, però pot fer-ho. El que passa és que no hi ha voluntat política.
No,
perquè,
no voluntat,
entre altres
política,
coses, la dreta absolut mai ha sigut federalista, o ja no dic federalista, ha tingut sensibilitat territorial, i l'esquerra no té collons, em pagó l'expressió, de ser un conseqüència, que almenys confrontaria dos models.
Perquè
això...
saben que en el fons és impossible.
Bueno, no, i perquè...
amb el qual no volen descalabrar-se.
Bueno, i perquè hi ha...
treure-ho com i perquè la element... seminita o treure-ho com la pastanaga, sí,
i que perquè hi ha un element de tacticisme en tota l'estratègia política i
el PSOE...
i de rendibilitat a curt termini.
El PSOE i el Partit Popular jo crec que estan disposats a perdre electoralment a Catalunya i a Euskadi a canvi de no perdre Espanya, i per tant que el PSOE plantegés una modificació de la Constitució d'aquest tipus que es pogués interpretar com anem a acomodar els catalans, jo crec que seria la derrota electoral més bèstia que podria tenir en l'estat espanyol. I a més, escolta, jo crec que en aquests moments, segons marquen les tendències de les enquestes, els catalans ja no estem per l'estat federal. Per tant, bueno, seria inútil això, que fessin tota aquesta reinada quan nosaltres el que volem és l'estat federal.
Això és una precisió que no s'ha donat ni al País Basc, i aquí està per demostrar. Us recordo que al País Basc el vot explícit independentista assolit només el 40% dels cens. 40% dels cens. Comptant com independentistes tots els vots del PNB que no ho són. Per tant, quan es dona per suposat que tota la població és independentista o sobiranista, ojo, si en Mas,
i sobretot,
si en Mas vol continuar amb les eleccions, que també es fixi en el País Basc i que tingui conseqüències correctes. El País Basc ha sigut només el 40% de l'electorat el que ha votat opcions explícitament independentistes, comptant com a tal tot l'electorat del PNB. I Àlaba es quedaria fora. Per tant,
que passa,
veure,
la situació és molt diferent.
Bueno,
perquè,
és que a vegades donem per suposar coses que no es donen.
L'organització social i la dotació econòmica del País Basc no es pot ni comparar amb
el País Basc. Però el País Basc sempre hi havia...
no tenen cap pressa en marxar.
Però el País Basc sempre havíem interpretat que anàvem per davant de nosaltres amb reclamacions sí. independentistes.
Bueno,
eh?
Pot ser que els adelantem.
Ara sembla que les gira. Bueno, Jordi, no vaig atreure a parlar.
No em referia als resultats electorals del País Basc, em refereixo a les enquestes que periòdicament van sortint sobre quina és la voluntat dels catalans referint a un estat propi.
Però com molt bé diu l'Artur Mas, ens el creurem per un cop a la vida sense que s'hagi de precedents, vol fer eleccions per veure si això és veritat. Al final, les enquestes estan molt bé. Eh? I una cosa és l'enquesta i una cosa és la votació. Al final, podem treure millors conseqüències del resultat del 25N que no pas les, és el que estic dient, que no pas les enquestes. I, perquè, clar, les enquestes...
Hem de marxar, em sap greu. Ha quedat clar, ja en podrem parlar. Moltíssimes gràcies, sí, Jordi, Domènec, Toni...
Continuarem.
Molt bon dia.
Inclús les enquestes...